A Cadena Piranaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, benvinguts en aquest dijous a La Tertúlia. Avui tinc dos convidats. Josep Maria Camp, benvingut.
Ben trobats. Molt bon dia.
Com ha provat l'estiu?
Bueno, mira, nosaltres treballant.
Sí, bueno,
com, que no ens hem mogut, no hem fet gaire recorregut aquest any.
Com molts. Alguns els dic afortunats que poden fer vacances a setembre, octubre, dius, a vegades dius, és un avantatge.
Sí, sí, sí. Però bueno, en tot cas, seran, quan faci vacances seran curtetes, però bueno.
Bueno, Xavier Altimir, benvingut.
Molt bé, gràcies per convidar-me.
L'estiu com ha anat? Demano bé. Perquè, clar, vols convidats des de abans de la temporada d'estiu anterior, diguem, que no us heu tornat a tenir aquí l'estudi, o sigui que...
Sí, sí, ha anat bé, ha anat
bé. Perfecte. Sí, sí. Bueno, avui dia ja estem a la tardor i refresca. Llegia que fa uns minuts a París la gent deia feia anys, des de l'any 86, que no tenien aquesta temperatura al setembre, 10 graus a París avui. O sigui que dius, Déu-n'hi-do, bueno, aquí una miqueta més, però tampoc no partirà coets.
És que ets... Bueno, però mira, ahir, per exemple, a Arinsal, quan ens van llevar, estàvem a 5 graus. O sigui, sí, que Déu-n'hi-do.
Sí, sí, bueno, en algun lloc m'han dit un grau, dos graus.
Sí, bueno, pas a la casa estaven en negatiu.
Llavors ja bueno, ha començat ja a nevar calís, no?
Sí, 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 sí.
Una enfarinada, sí, 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 sí.
Això alimenta els no convençuts del canvi climàtic que diuen, mira, si fa fred no és vigent.
Que passa que ara fa, tan aviat fa un fred que Déu-n'hi-do, com fa calor, hi ha uns canvis molt brusques de temperatura. A què és degut?
Bueno, bueno, no va haver un reportatge fa molts anys enrere d'un vicepresident ara americà, ara no em recordo com es deia, ja em tornen al cap, que un estudi científic molt ben fet, que explicaven que com es desregulava el corrent calent del Gulf Stream amb l'escalfament dels pols i la fonda d'aigua, doncs ja tenies aquest corrent d'aigua calenta que ho desregulava i a partir d'aquí doncs hi haurien aquestes diferències climàtiques de passar estiu i hivern molt ràpidament, no tenir massa tardor, no tenir massa primavera.
Sí, 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 sí.
Ara ja em tornarà el nom del vicepresident. Bueno, és cert que hi ha un canvi que s'està fent per les temperatures que tenim i altres coses.
No ens haurem d'adaptar, no?
Sí,
bueno, al final la vida és una constant adaptació i amb el tema del clima doncs, veig que no ens n'escapem, no? I ens haurem d'adaptar.
Doncs sí. Una cosa que bé, s'ha adaptat als dos comuns, el d'Andorra la Vella i el d'Escaldes, hi ha aquesta línia circular que ha portat doncs, a crítiques perquè s'havia tret... Comença el dilluns que ve, hi ha 6 mesos de prova, ja té un cost d'un 60, quasi 70.000 euros. Bueno, veurem aviam la satisfacció dels usuaris, quina serà.
Per molt que facis, no faràs mai content a tothom. Sempre hi haurà algun que no li estarà bé. Però, bueno, jo penso que tot es fa amb una bona finalitat i ben segur que donarà pues, un servei que ara mateix no hi era, no?
Sí, freqüència cada 40 minuts, deien. Bé, també és quants usuaris hi haurà, perquè és una miqueta la clau de tot, perquè si tens una línia que no tens més de 20-30 usuaris, tampoc et dius tens un cost a la comunitat no justificat.
El cost el tenim igual, perquè ho estan fent gratuïtament.
Correcte.
Vull dir que no li veig la diferència, que gastarem una mica més de gasolina i una mica menys, però, bueno, hi ha un servei gratuït... Repeteixo, em sembla que hi ha una tertúlia, ho vaig comentar, no entenc amb el per què hi pot haver queixes quan algú li donen algo gratuït, si no li interessa que no ho agafi, i a partir d'aquí amb això soc molt crític, soc dels que critico, però molt obertament, de que no entenc el per què es dona aquest servei gratuït a tothom. Jo, com a mínim, no hauria ficat un cèntim a l'any, no? Però un cèntim a l'any, però gratuït no ho puc arribar a entendre, ja està. Vull dir, no, escolta... Això és així.
Sí, bueno, el que diu Xavier és cert que sempre ho hem dit, el que és gratuït no es valora, i a més, el que deia el Josep Maria, no? La gent es queixa perquè a més no està satisfet, o sigui, no, et costa indirectament per als impostos,
sí,
per d'una manera, però...
És que tothom, clar, voldria que arribés el bus a la porta de casa seva. Escolta, no pot arribar a tot arreu, no? Hi ha llocs que són dispersos, I, de fet, aquest era un servei que estava fent les línies nacionals, no?
Mm-hmm. Sí.
I el van treure perquè, clar, o sigui, no era suficientment, diguem-ne, efectiu, i aleshores, o sigui, era deficitari, vull dir, deficitari a nivell d'usuaris. I per això el van treure, de ser, doncs, amb usos segurament, doncs, petits, i doncs, probablement correspongui més, doncs, a les línies interparroquials, no? Ara,
totes són deficitàries?
Totes són deficitàries perquè tot és gratuït.
No,
sí.
Bueno, no es paguen.
A part dels... No, no. Però els turistes sí que paguen, eh? Els turistes i els temporers paguen.
Sí, però bueno...
Els turistes i els temporers paguen.
Qui utilitza... Si fas un anàlisi... Bueno, m'agradaria veure els números, eh?
Sí, sí. Segurament hi són, eh? El que passa que no ho sé...
Bueno, números, la que no varen suspendre, anunciaven uns 110-120 usuaris al dia d'aquesta línia circular i un cost de 460.000 euros a l'any.
Clar, o sigui...
Dius, clar, no... Si fas la proporció, forçament...
Clar, no és eficient. No és eficient.
Bueno, veurem aquests 6 mesos, aviam com respon i si es recondueix o hi ha altres alternatives. Parlàveu de doncs, gent que vindrà a fer la temporada. Hi ha hagut doncs, notícia que s'ha decidit ahir que es posarien més exigències per aquestes persones que vindran a treballar en temporada. Tindran que justificar 6 anys en lloc de 4 en la funció que volen desenvolupar. Bueno, són una manera de controlar també potser el flux migratori aquí al país també.
Sí, evidentment, vull dir, tampoc podem acollir migrants sense límit, no? Perquè les proves les tenim ara que estem molt desmadrats, i després molts dels temporers que van portar, no sé com va ser, però van fer repatriació familiar quan no podien perquè no eren residents fixes. I doncs ho van fer i després, però, bueno, doncs hi ha hagut els problemes, ja s'han hagut d'expulsar. És complicat, eh? És complicat, però vull dir que això s'ha de fer un control molt més estricte del que s'està fent perquè no hi hagi aquest creixement exponencial en poc temps, no? En un termini de 2 anys em sembla que hem crescut 10.000 persones, més tots aquests que han vingut d'estranques, vull dir que això, cuidado.
Del que dius, Josep Maria, cerca... Jo he pensat aquest dematí quan agafava els temes de conversa, dius, clar, una persona, suposant que ha vingut ja 4 temporades, doncs que pot justificar aquests 4 anys, ara seran 6 i en falta un, per dir-ho així, el 5è, dius, ostres, aquest, dius, durant 4 anys m'heu acceptat com temporer, ara que em falta un any perquè em demaneu 6, no puc, no sé si s'ha contemplat dintre d'aquestes mesures, diguem, més restrictives, casos així. Perquè...
No ho sé, jo crec que el que busquen aquestes mesures és limitar-ho d'alguna manera o altra, limitar-ho més. No? Bueno, vull dir, a priori em semblen bé. El que també això implicarà que l'empresa hagi de cotitzar més, perquè si tu agafes gent que és més professional, doncs també t'exigiran un salari també més gran, no? Entenc jo.
Bueno, el salari el regula el mercat.
Suposo que serà així.
Al final, si hi ha més demanda que oferta en llocs de treball, que és el que està passant, això ja havia passat d'altres vegades,
sí,
a Andorra.
Sí.
Ens preníem,
sí, sí.
Jo me'n recordo, al sector del transport, ens preníem els xòfers i els repartidors unes empreses,
sí, sí, sí,
de l'altre, i era tot a base de pujar salaris. Vull dir, me'n recordo una vegada, si eren els anys 90, a mi se'm va plantar al davant tota una plantilla de xòfers amb una de les empreses que era, del que era director, i em van dir, si no ens augmentes el sou un 20%, marxem. Per què? Pues perquè hi havia un sector com era el de la benzina que tenien dèficit de xòfers de camions de carburant,
sí, sí.
I venien a les empreses de transport de missatgeria o de paqueteria, en aquell moment li deien paqueteria, ara es diu missatgeria, i els hi feien ofertes amb, pues, clar, amb uns augments de salaris importants, i o passaves pel tubo, et quedaves en qüestió d'un mes, et quedaves sense...
I ara passa amb els busos, per exemple, no? Amb els xòfers de bus.
I amb els busos també, pues, vull dir, l'oferta i la demanda regula el
lloc. I mira, jo recordo abans les estacions d'esquí, o sigui, almenys Vallnord es contractava molt a l'origen. Mm. es contractava molt a l'origen. Tots els argentins, vull dir...
Sí, feien la temporada allà i la temporada...
Clar, aquí. O sigui, ja hi havia, a més a més, hi havia un conveni i, bueno, o sigui, era gent que ja es coneixien, que coneixien el país i que es contractaven a l'origen i si els hi donava allotjament.
Sí, bueno, d'això, de fet, és el que es vol continuar, diguem, a fer i a reforçar de contractar en origen. Potser també és potser per aquests nouvinguts extracomunitaris que doncs, arriben a Europa, dius, bueno, doncs, vaig a provar sort a Andorra perquè m'han dit que o ha tingut un canal d'informació i a partir d'aquí doncs, tens gent més o menys qualificada en segons quin sector, també.
Mm-hmm. Bueno, tenim, jo crec que hi ha una mica de tot. Hi ha gent que venen a treballar qualificats i que compleixen això i després ja que venen a Andorra ja s'acaben donant compte de que aquí es viu bé, que és un lloc on la qualitat de vida és molt bona i a més donem ajudes per un tubo i alguns acaben, per dir-ho d'alguna manera, no gaire, diguéssim, poc agradable, acaben, pues, aprofitant-se del sistema, no? Jo crec que aquí també hi ha una de les coses on es tindria que controlar molt més, no? Perquè si et dones compte, segurament no tenim atur, però hi ha molta gent que...
Hi ha molt atur encobert, eh?
Aturat encobert, que van tirant de baixes de la casa. Jo ho dic perquè parlo amb amics i evidentment soc accionista d'algunes empreses i aquest problema és un problema latent del dia a dia, vull dir que gent que es tiren mesos i mesos de baixes i d'allò, i bueno, clar, hem vist que a Andorra doncs tot això es permet, és fàcil i hem trobat el lloc.
Que diu que ara ho volen controlar més, però és que haurien de controlar més, perquè jo crec que molt, o sigui, això genera un dèficit important en la casa. Amb la de la branca malaltia...
Bueno, a part del dèficit, el que fa és de que, clar, necessitis mà d'obra, que a la millor, pues, si no hi hagués... Jo no dic que ho faci tothom que està de baixa, però una part de segurament de la gent que està de baixa s'aprofiten del sistema, s'aprofiten de que, bueno, els metges n'hi pot haver alguns que més fàcilment que d'altres puguin firmar baixes quan els hi demanes.
Sí, sí, i que no se la volen jugar.
I llavors això fa que necessitis gent que ha de vindre gent a substituir encara que sigui de manera temporal aquesta gent i aquí es va fent una bola que acaba sent un problema per tots els costats, no? Per la casa,
per tots.
No ho dic, jo ho dic perquè, bueno, conec a gent que em diuen, hòstia, jo tinc treballadors que fa un any i mig que estan de baixa.
Del que dius, a mi em recordo un cas d'una persona que m'ho va explicar, una persona que va simular una baixa per accident laboral, sort que hi havia càmeres a l'empresa, ho vàrem poder verificar, i la persona va simular, diguem, un petit ensurt com si fos un accident i que es fes mal. Al final la van acomiadar, no? Però et dius, també hi ha potser casos així, no en tots els sectors, de baixes per accident laboral, que hi ha una
molts,
part, diguem,
molts,
de...
Molts. Mira, jo conec fins i tot algun cas... que l'obrer s'ha autolesionat per tenir baixa o per anar, hòstia, tinc que marxar uns dies a no sé on i, clar, com que no li donen, pues, saps què? Pam, cop de martell al dit, jo què sé, i ja està, vinga, de baixa. I aquesta baixa, a la millor dura 3 o 4 mesos. No, és que és espectacular, eh? És espectacular, i això vull dir casos que algun cas que jo he conegut, eh?
Sí, el nivell de picardia a vegades supera la realitat, supera la ficció. Sí. Bueno, esperem que doncs hi hagi potser més control per part de la CAS i aquestes o baixes de complaència o simulades entre cometes o provocades també, perquè això té un cost per la societat en global, per dir-ho així.
Clar, és que ho paguem entre tots.
Bé, és una cosa que, aviam, com posar en fil a l'agulla això. Parlant del tema salut, ahir hi havia els resultats del conveni col·lectiu del SAS, es va aprovar amb un 62% de participació, 645 vots a favor, 65 en contra, entre vigor el 1 de gener. Bé, convenis col·lectius amb empreses és una miqueta l'inici, no? Perquè és una part que està potser... No contemplada, però que dintre del raonament de la societat encara no estava una miqueta arrelat, no? Que hi hagin convenis col·lectius per a empresa o per sector d'activitat.
Sí, bueno, ha faltat a Andorra la cultura també perquè és un lloc petit, el treballador moltes vegades, o la gran part dels treballadors, tracta directament amb l'empresari, amb el seu jefe, i té un tracte molt directe, amb la qual Andorra hem sigut un país que no ens ha fet falta tindre un representant perquè ens anés a parlar amb el director de l'empresa o amb el propietari, etcètera, etcètera. Amb empreses molt petites, tot, sí. La major part són microempreses de 4, 3, 2, 3, 4 treballadors. Llavors, jo que me'n recordo quan va començar tot el tema de les lleis sindicals i tal, estava encara a la Confederació Empresarial, costava molt que en aquells moments les empreses, no les empreses, sinó els treballadors de les empreses, a que formessin un comitè d'empresa o que volguessin buscar representants o que volgués algú ser el representant de ningú, tothom tirava pilotes fora. I ho dic perquè en una de les meves empreses, ja que com a president de la CEA proposava de que bueno, es tingués en compte pues, tots aquests mètodes, perquè al final era avançar amb tot el que és el tema de laboral de les empreses, i a la meva pròpia empresa em va costar moltíssim, jo mateix promocionant-ho, jo, de trobar dos o tres persones que volguessin ser el comitè d'empresa. Al final falta aquesta cultura, com et deia, però que crec que a poc, evidentment, pues, ara ja el saps, d'aquí 4 dies passen molt endavant empreses de l'administració, no?
Clar, però que són les més grans.
Però darrere seguiran les altres, com a mínim les més grans, no? Però l'altra majoria d'empreses, que són el 90%, que són petites, és molt complicat. Vull dir, tens un problema, vas a parlar amb el jefe perquè necessites representants ni històries, no? El que sí, segurament es faran convenis col·lectius sectorials, això sí que és un tema de que doncs, amb el sector transport, doncs, que es faci un conveni col·lectiu de com han de ser, de quins són els salaris per un tipus de xòfer o d'un altre, etc. No? Però comitès d'empresa és molt complicat, perquè ja et dic, som molt petits la gran majoria d'empreses i la cultura encara no la tenim.
Sí, sí.
No, bueno, sí, el que dius tu, Xavier, és cert que quan s'arriba a un cert volum d'empleats, per dir alguna cosa, 50-100, dius, entens que pugui haver-hi un comitè d'empresa, sí. Però moltes vegades el que dius tu, no? El comitè d'empresa s'assimila potser a un sindicalista, per d'una manera, és el vermell, no? per dir-ho d'un color. Dius que a vegades el comitè d'empresa doncs, també altres coses fa, no? Jo per haver-ho viscut els anys que estava treballant a França, doncs s'ocupa de viatges, d'organització doncs, la festa de Nadal per la canalla, de moltes coses, no? No forçament és una relació, diguem, la part patronal amb la part, diguem, assalariada. Són més coses, no? Potser l'imatge està una miqueta encara difosa o no
prou definida. Encara falta la cultura de saber exactament quines són les funcions d'un comitè d'empresa. Aquí l'únic, els empresaris sobretot, veiem el comitè d'empresa com la gent que vindrà només a fer reivindicacions salarials o reivindicacions a nivell d'horaris, o sigui, tot el que, clar, diguéssim, a l'empresari pues, li pot molestar una mica més, no? I tot el que més, pues, aquesta cultura no, encara no contempla, la gent no està mentalitzats, no? Bueno, és poc a poc, no? Anirem entrant i suposo que tot això arribarà un dia que es normalitzarà i serà una cosa sense tindre cap complicació de poder-te reunir amb un comitè d'empresa cada X període de temps per definir, inclús per les empreses, quan són empreses una mica grans, millor, perquè tothom agafa una línia, tothom veu que la cosa s'ha decidit entre tots, no solament és una ordre que pot vindre de la direcció. Vull dir, al final és cultura d'empresa, i la cultura d'empresa, et dic, amb empreses molt petites costa molt, perquè bueno, molta gent se sent com si fos seva.
Normalment, sí, normalment petita... és que aquest és el tema, perquè ara què passa? Les grans empreses, i això segurament tu deus veure perquè tens una empresa que déu-n'hi-do, o diverses empreses, no? Però vull dir, és que, mira, si no es canvia aquesta mentalitat, i això vol dir que es necessita més informació, més diàleg entre empresari i treballadors, perquè el treballador veu l'empresari com el ric, com el logro, com el que no fa res, o sigui, saps? Que els únics que treballen són ells i l'empresari pues, és un panxa content, no? I mentre això es continuï veient així, anem malament, no podem fer res, perquè, clar, sovint els sindicalistes que busquen? Només busquen, doncs pues, vinga, menys hores, més salari, poc treball, cuidado, que no sé què, que no sé quantos, i clar, tot, això no va així, això no és així. I això jo penso que aquesta mentalitat pot canviar si hi ha un diàleg més obert i transparent entre l'empresari i el treballador.
Del que dius, em ve el cap ara per continuar en aquest debat, no diré la nacionalitat, no? Però diguem la tendència, clar, si tu, per exemple, a Bèlgica han posat en algunes empreses la setmana de 4 dies mentalitat societal i altres coses, i bueno, doncs, només tenim 4 dies, però la implicació que tenim que té que ser del 100% en lloc del 100% clar, per aquests 4 dies.
Però és que és un problema de productivitat, la productivitat no baixa allà.
Exacte. En països llatins ja sabem el que pot passar.
Clar, aquí està el tema.
Sí, és aquesta. Ara, parlant del comitè d'empresa, em ve una cosa, perquè avui estem a dia 25, 3 mesos Nadal, que ho tenim a la cantonada, per dir una manera. Jo me'n recordo, en empreses on he estat aquí a Andorra, ostres, el sopar de Nadal, per dir alguna cosa, el dinar de Nadal, qui se n'ocupa? Els recursos humans, el propietari de l'empresa, l'empresari i tal. Comitè d'empresa, per exemple, és una de les coses que es delega al comitè d'empresa que organitzi el sopar de Nadal, per exemple. Bueno, ho deixem aquí, no? Sí. Per dir-ho així, no? Donant idees.
Aquí és el propietari. Sí. És l'empresari en persona que se n'ocupa, perquè si no...
Sí, però són coses així que et dius, mira, els lots de Nadal per les empreses que fan lots. Mira, que s'ocupi el comitè d'empresa, teniu un pressupost de tant i a partir d'aquí espavileu-vos, no? Bueno, és una manera de delegar també de responsabilitats.
Sí, sí. Sí, sí.
El que passa que ara has dit una cosa que és molt interessant. El sopar de Nadal, jo recordo l'època que no era obligatori. O sigui, no es considerava una gratificació al treballador, sinó que era una cosa que organitzaves per fer pinya, per d'allò,
sí.
I tal, i el pagava l'empresa, en el meu cas pagàvem el sopar de Nadal, i venien les dones dels treballadors, els homes de les treballadores, vull dir, i arribàvem de vegades a fer sopars que érem 100 i pico, no? Però vull dir, el pagava, va arribar un moment que quan van dir que tot el que era cistelles de Nadal, sopars, i es considerava una gratificació, es tenia, sí, que cotitzar, es van haver acabat, clar, es va haver acabat els sopars de Nadal, es van haver acabat les cistelles de Nadal, etcètera, etcètera, no? Vull dir que també tot va evolucionant, no? I clar, dius, no, sopar de Nadal, m'he trobat amb gent que diu, ja no hi vull anar al sopar de Nadal, i a sobre me l'haig de pagar allò, doncs jo no hi vaig, no? És complicat totes aquestes coses al final, i el comitè d'empresa. I després hi ha una altra cosa, ja per tancar, a Andorra la cultura sindical no ha existit fins fa molt poc, perquè si t'hi fixes, la major part de gent que pertany a un sindicat són gent de la funció pública, però un sindicat privat de treballadors del sector privat pràcticament se'n va constituir un alçat i tal, però sí, no. eren 4, eh? Un dia me'n recordo que li vaig preguntar en aquella època, ara no me'n recordo el nom del aquell que era urbano, que era
el Fornieles.
El Fornieles, i li vaig preguntar quants eren, i no va dir que era secret, secret, i que no m'ho podia dir. Dic, bueno, no t'he demanat que em diguis els noms, t'he demanat que em diguis la quantitat.
I sovint...
No m'ho va voler dir, no?
I digueu, clar, sovint no són els millors exemples de treballadors.
No, perquè suposo que... Perquè no n'he sentit a parlar més d'aquest sindicat, però vull dir, suposo que eren 25. Llavors, clar, costa molt que això en aquest país ha costat molt, és que portem molts anys amb aquest tema i continua encara sent un embrió.
Ahir que tenia el Denis García Vell amb nosaltres, Denis, si ens escoltes, aprofito per saludar-te, ho parlàvem, no?, una miqueta el tema sindicalisme, que, ostres, la mentalitat a nivell de la societat ha canviat, perquè fa 25 anys a Andorra parlaves de sindicat i era el dimoni.
Sí.
Avui dia parles de sindicat, bueno, una cosa que ja està més... diguem, usual dintre d'una manera de pensar, no? Per dir,
és com tot, se n'ha de parlar, i quan se'n parla, doncs, bueno... Mira, quants anys fa que es parla de l'avortament? Doncs al final sembla ser que també hi arribarem, no? Primer es comença a parlar, es comença a moure el tema, ja ho vas assimilant, ho vas assumint, i mira, quan ja ho tens assumit és quan surt.
I l'acord d'associació també fa temps.
I l'acord d'associació també.
En parlarem ara. Anem a publicitat i tornem a trobar després de publicitat el Xavier Altimir i el Gim Maria Camp amb nosaltres.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.
Endinsa't en un món de fantasia a Sant Julià de Lòria. Criatures fantàstiques, bèsties gegants, tallers d'encanteris i contes que cobren vida t'esperen del 26 al 28 de setembre a la 22a Vila Medieval. Gaudeix d'espectacles sorprenents, tallers de màgia i encanteris, música tradicional i deixa't seduir per l'artesania local. Un cap de setmana per a tota la família, ple de somnis i aventures. Vine a viure a la Vila Medieval. Més informació a santjulià.ad.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb el Xavier Tinir i el Josep Maria Camp. M'heu posat el tema, diguem, a la higuera, ja que abans d'anar a publicitat. Bé, acord d'associació no podrà ser ratificat fins que no hi hagi referèndum, és el que, diguem, hi ha hagut declaracions per part de l'Andy Riba. Bueno, ja a poc també, com deies tu, Josep Maria, entre l'avortament, que a poc ja hi anem arribant, l'acord d'associació, bueno, ja... El que potser el ritme que voldria govern és una cosa i el ritme de la Comissió Europea és una altra, o sigui que clar, aquí hi ha dues velocitats, per dir-ho així.
Bueno, és que saps què passa? Que quan no depens de tu mateix es fa difícil, doncs, posar dates, no?
Jo diria també que l'Europa està canviant i des de que es va començar a negociar l'acord d'associació estàvem en una fase geopolítica A i ara estem ja a la D. Una Europa que hi ha molta convulsió per tot el que està passant, guerres a Ucrània, guerres a Israel, a Extrem Orient, etcètera, etcètera, tots bastant assustats, jo per lo menos, de lo que pot arribar a passar, perquè els russos van fent provant les seves coses, i clar, un acord d'associació amb Andorra crec que és lo que menys els deu preocupar als europeus, no? I clar, com dèiem ara fa un moment amb micròfon tancat, no? Aquest acord d'associació a mi sempre se m'havia dit, també quan es va començar a negociar, estava també de president a la Confederació Empresarial, de que seria una negociació que tenia que durar entre 4, 5, màxim 6 anys, i quants anys portem, no? Vull dir, jo crec que encara costarà veure'l, caldrà veure quin és el resultat del referèndum i després caldrà veure a Europa com acaba el tema de si sí. És un acord que es signa només amb tota Europa conjunta o té que ratificar per país. Vull dir, jo no ho sé, és un tema que, et dic la veritat, ara últimament, vist com està tot, em preocupa molt poc l'acord d'associació. Ja t'ho dic, estic més preocupat per el que pot acabar passant.
Pel tema bèl·lic.
El que pot acabar passant a Europa que no pas per l'acord d'associació.
Sí, el que dius tu és cert que el conflicte ucraïnès i una miqueta totes les declaracions entre els uns i els altres i com va la cosa, dius, no és que ho tinguem a les portes, però està bastant a prop. Diu, el tema Israel és un altre, per dir-ho així, perquè però, bueno, hi ha un mar per mig, per dir-ho així, però clar, que també és preocupant. Però...
Ja han enviat un cotxe elèctric a Polònia, després un altre, jo dic un cotxe elèctric, però els drons i tot, ja van fotent, van provant, sí, van provant, sí, a veure, sí, com es reacciona, sí, sí. No? I això fa sospitar de que, hòstia, dius, això no té bona pinta, no? I després sents els que entenen de geopolítica, inclús exmilitars que ja estan jubilats, que et surten i parlen de com s'han iniciat de vegades algunes guerres, sí, sí. I tal, i dius, hòstia, pues estem, jo estic preocupat, la veritat és que estic preocupat.
És que hi ha alguns dirigents d'aquests països que realment, cuidado, fan por.
Sí. Sí,
fan por, perquè jo crec que s'haurien de serenar una mica i... Hosti, valorar les conseqüències de tot plegat,
Bueno, potser els que pensen que tenen més a guanyar, potser tenen més a perdre que a guanyar, també.
Sí, sí, segurament.
Perquè potser gran part de la nació de Rússia, entre el que els hi venen com informació i la realitat de les seves opinions i les possibilitats que hi ha molta diferència entre el que pensa la gent i el que vol dir la gent, també. I aquí potser doncs, hi ha també la... Per dir-ho d'una manera, la bomba també potser la tenim a dintre de casa, també.
Sí, 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 no. I després tot això, pues, dins de la Unió Europea, que no tots els països pensen igual, tampoc.
Ah, clar, aquest és un altre.
En aquest sentit, aquí, aquí, i aleshores,
aquí sí que
clar...
l'acord d'associador també depèn d'una manera de veure-ho molt diferent, clar, segons quin país...
Exacte, vull dir, dius, divide i venceràs, no? Però ara mateix, amb el tema de Palestina, pues, es veu també, eh? O sigui, hi ha Alemanya que no hi està d'acord. Per exemple.
I Andorra segurament hem rebut pressions.
No, hem rebut pressions, hi ha hagut de dir que sí, i bueno, però han ficat aquest condicionants que bueno, però vull dir...
Trobo un condicionant correcte de que es digui, escolti, el dia que no hi hagi terrorisme, nosaltres no tenim cap, però mentre hi hagi terroristes que governen un país o que estan liderant un país, però bueno, hem tingut pressions segur i les tindrem per d'altres.
No, que això ho han dit, igual que tenim pressions també per entrar a la Unió Europea per part dels nostres veïns, això està clar. Això està clar. Sí. Vosaltres no, perquè no se'ls importa. O sigui, no és un tema que diuen, hòstia, clar, més enllà dels nostres vins, els altres ho veuen com dir, bueno, aquestes andorrans que volen, tu. A sobre encara li estem donant aquí unes facilitats o unes prerrogatives que el conjunt de la Unió Europea, els països grans, no ho veuen bé.
Jo amb el tema de l'acord d'associació, la gran pregunta que em faig és, bueno, i si diguem que no, si es fa un referèndum i surt que no, què passa? I, hòstia, sembla que amb el que és per part del nostre govern ens fiquen la por al cos.
Ens tocaran més la pera, segur, eh? Ens tocaran més la pera, segur.
Però jo no penso que sigui tampoc tan greu, no? Vull dir, no crec que ens puguin ficar contra la paret. Vull dir, estem també a les Nacions Unides, som un país que no som agressius amb res, no ens fiquem contra ningú.
No, amb això no, però...
Han fet tots els deures que ens han demanat últimament, des de l'acord monetari, el tema fiscal, el tema de paradís, vam passar d'estar a la llista negra, diguem, estar a la llista més blanca que hi ha, perquè per obrir un compte a Andorra has de ser pràcticament, t'han d'haver donat la benedicció al papa.
Vull dir o recomanat per Sant Pere, no? Quasi.
Sí.
Llavors dius, hosti, tampoc crec que perquè votem que no amb un acord d'associació que es porta discutint no sé quants anys i que encara no tenim clar què estem signant, per lo menys molta gent, perquè ens falta encara molta informació, i jo el que no faré, i segurament no farà molta gent, és agafar l'acord d'associació, que em sembla que hi ha no sé quantes...
3.600
i
alguna cosa, em sembla.
3.000 i escaig pàgines, per llegir-me 3.000 pàgines, no me les, ja t'ho dic ara, no me les llegiré. Llavors, no crec que ens fiquin de cara a la paret i ens fusellin a tots, no?
No, fusellar no, però que podem tenir limitacions sèries a nivell de circulació, per exemple, circulació bueno. de les persones, circulació, evidentment, de capital, circulació de serveis, això sí, això ho trobes cada dia. O sigui, si nosaltres volem, per exemple, que l'economia creixi amb allò que ens caldria a Andorra, no justament amb l'immobiliari, l'obertura econòmica, pues clar, de ser empreses que puguin venir però que puguin exportar, i això avui dia és molt complicat, per no dir impossible pràcticament.
No.
Home, jo he tingut clients, o sigui, que a nivell de fabricació de certes coses, i no es poden exportar, han hagut de deixar-ho aquí i anar a fabricar a França, per exemple.
Avui,
clar,
avui en dia pots muntar estructures empresarials completament legals.
Sí, clar, però no tens el personal, que això és el que faria...
No,
saps què vull dir?
Doncs tu pots muntar, perquè segons quina fàbrica vulguis muntar, de segons què, quin d'or, on la muntaràs. No,
però són empreses petitetes, jo què sé. Mira, per exemple, el tema de les copes menstruals. Aquest senyor ha hagut de marxar, ha hagut d'anar a fer les copes a França. I està aquí, amb un ordenador a casa seva. Això és interessant? No. Ens interessa que vingui, que instal·li la fàbrica, que posi Made in Andorra. És això, per exemple.
Sí, i era un producte però, més
o sigui,
a més que...
Jo crec que un acord... A veure, és que som europeus, sí o sí. Europeus som, perquè estem al mig d'Europa.
I tenim l'euro com moneda, a més a més.
I tenim l'euro com a moneda. O sigui, estem complint pràcticament amb tota la normativa europea. Jo no ho sé, jo més hi veig més aviat, o sigui, coses bones que no pas dolentes. Ara, això cadascun tindrà la seva,
sí.
Tindrà la seva opinió, no? Però a nivell de circulació de persones, a nivell de targeta sanitària europea, no és el mateix, eh? No tenir-la que tenir-la, eh? Que cada vegada que hagués de sortir hagués d'anar a la casa a fer un volant i aquí sí, allà no, vull dir, és... Escolta, És un merder, és un merder. Per la Covid mateix, bueno, vam tenir vacunes perquè van voler les que els països veïns els hi va semblar que els hi sobraven i que no les volien ells. Cuidado. Bé, jo penso que necessitem organitzar això i que puguem circular les persones, els nostres béns, el que vulgui.
Del que dius, Maria, hi havia doncs, ara a l'octubre, tenia que entrar doncs, el que en diuen l'entry-exit, també a nivell de país. Bueno, hi ha hagut renegociació, potser mirar quina manera diguem més àgil pot haver-hi, però clar, és una de les coses també.
Per exemple, això és una cosa que preocupa, perquè si hi ha aquests controls realment rigorosos per part dels nostres veïns, vull dir, cuidado, perquè aquí és que ni els turistes,
És que l'altre dia hi havia un control...
Perquè les cues poden ser monumentals.
Bueno, l'altre dia hi havia un control de fiscal fet per la Guàrdia Civil amb alguns punts de les carreteres d'accés al Principat i bueno, molta gent deia que el que van tardar perquè es controlava vehicles doncs, espanyols que podien venir cap a Andorra, divises i altres coses, clar. Aquí, segons com, en poc el Sarau ja està muntat.
Clar, fan aquest forcing.
Bueno,
fan aquest forcing.
Tenim unes incògnites, aviam com es podrà solventar tot això. Parlaves tu de Xavier fa anys enrere, quan estaves a la SEA, hi ha hagut el senyor Cadena deia, plantejava de limitar les obertures d'empreses per no tensar més el mercat del treball. Bueno, és una manera de veure la cosa, però també dius la persona que vol doncs, crear la seva empresa i tal, dius, ostres, ara si, per dir alguna cosa, doncs, posem un límit de, jo què sé, sabateries, i jo vull obrir una sabateria, doncs no puc.
Això no es pot fer. Jo crec que el que sí podem fer és ser molt més exigents a l'hora de deixar crear empreses a Andorra. Quan dic exigents, és pues, que realment siguin empreses que aporten un valor afegit real, que aporten mà d'obra qualificada, etc, etc, etc.
I que demostrin una solvència, perquè n'hi ha que venen amb una mà al davant i una mà al darrere, també.
Això mateix. Ara, limitar de que ara jo m'agradaria muntar una empresa i no puc perquè m'ho estan limitant per overbooking, ostres.
Jo crec que parlava més per les empreses de construcció, justament, Entrecomellat, jo ho entenc així.
Bueno, és que hi ha hagut picardia per alguns.
Perquè seria una competència per ells. Però és que
ells... No, però el Gerard ja no té res a veure amb el sector de la construcció, segons tinc entès jo.
No?
Va vendre la seva empresa i sí.
Ah.
No, jo crec que ho diu perquè, bueno, clar, és una manera d'escolta, tallem el flux de que es puguin crear empreses i, evidentment, els treballadors no tindran llocs nous on anar i hauran d'anar-se conformant amb els llocs de treball on estan o bueno, ja ens els anirem pillant d'una a l'altra, les que ja existim. Però, bueno, això no...
Això és una merienda de negros.
Això si no, seria un país democràtic i lliure, vull dir, el lliure mercat. Ara, ser exigents amb quin tipus d'empresa es crea a Andorra i si porta molt valor afegit o no, i si, o és una empresa pantalla, o és que només és una empresa fictícia per
exacte.
No sé, i ara no voldria anomenar segons quina gent perquè crec que se'ns ha colat molts gols a Andorra de gent que han vingut de fora i han muntat algunes empreses a Andorra que aporten bastant molt menys del que haurien d'aportar, i ja et diria que en alguns casos aporten mala premsa i mala diguéssim
mala reputació,
ara aquesta nova paraula que no em sortia, no?
Del que dius, i tant Xavier com Josep Maria, creieu que, per què no, el que ha fet, per exemple, Europa amb tipus Google, molt bé, doncs tu tributaràs segons el resultat que tinguis, però arreu d'allà on estàs implantat. Dius, si tu, per exemple, fas una filial de lo que fos aquí a Andorra per tema fiscal i tal, em dius molt bé, però de lo que tu, diguem, generis aquí al país, doncs serà tant, però de lo que generis a l'exterior, perquè tens la filial d'aquí, també tenim que recaptar tant. Per què no?
Home, jo crec que Europa amb això no hi està d'acord, perquè justament és això atenta contra l'Estatut d'Europa, o sigui, la lliure circulació de les persones i del capital. Tu dins d'Europa i dels serveis, tu dins d'Europa t'has de poder moure allà on vols. I aquesta és una gran raó perquè Andorra, al meu entendre, hauria de fer aquest acord d'associació. Per jugar amb les mateixes cartes. I justament que fer, que això sí que ho pots controlar-ho, que vinguin les empreses, com deia el Xavi, d'alt valor afegit, que aportin un valor afegit a Andorra. No. L'obertura econòmica... mira, és que hi ha hagut un abans i un després del Covid, no? I l'obertura econòmica que hi havia abans era una cosa que era la mateixa que fins ara, eh? Però no tenia bé, ningú venia bé invertint, o poc, vull dir, la inversió era molt lenta, no s'acabava de desenvolupar, perquè justament trobaven a faltar les empreses sèries aquest acord d'associació. Això és el que jo tinc entès. I després, a partir del Covid, què passa? Clar, hosti, hi havia un gran capital, sobretot al país veí del sur, que clar, que havia de florar i que ho podia fer-ho legalment, perquè no es pensen que aquí hi ha blanqueig, perquè és impossible, és molt difícil. Doncs aquestes empreses o aquestes persones han vingut a invertir aquí. On han invertit? A la que han invertit? Al tema immobiliari, al sector immobiliari. Per què? Perquè un diner ràpid i fàcil i, a més, aquí no deixen res. Al contrari, la brutícia, el merder, i agafen els calés i se'n van perquè aquesta gent no tenen absolutament cap empresa aquí. Ja està.
Creen
una empresa per fer la promoció i quan s'acaba la promoció s'ha acabat, agafen els calés i si t'he vist no m'acuerdo. I aquí et queda el marrón.
Sí, del que dius és que...
Això s'ha limitat ara, per sort. S'ha limitat.
Bueno, aquí és el que parlàvem de quin tipus d'empresa i quin tipus de compromisos s'hauria d'agafar
quan es creen.
Bueno, veurem el desenllaç perquè el cònsol d'Andorra la Vella, el Sergi González, deia que abans de limitar això potser hi hauria d'haver-hi doncs, una taula amb un consens, comuns, govern, doncs...
No, evidentment. Bueno, però és que, a veure, o sigui, d'entrada ja es limita per si sol, perquè els comuns retallen o fan un sistema de quotes de metres quadrats de construir anual, que això està bé per les pròpies empreses, perquè no tinguin aquesta pressió. El que passa que tot el que hi ha donat fins ara pues encara va arrossegant, no? Però, i després la limitació, que un estranger ara només pot comprar, per exemple, dos pisos, pues, no és el mateix, eh? Que abans tenia la compra lliure.
Jo, per exemple, també limitaria de que la gent montessin les empreses en un domicili particular.
Bueno, sí. Això s'ha canviat, sí. Ara ho pots fer en un coworking.
Ara ho pots fer en un coworking. Bueno, això ho vaig demanar jo, el primer coworking que es va muntar a Andorra, jo n'eres accionista, que es va muntar a la Torre de Caldea i el va muntar l'Alfons Miralles i vam demanar justament això, ens van dir que no. I al final, al cap d'uns anys, s'acaben donant compte de que és millor que una persona es domicialitzi en un coworking i puguin tindre controlat, perquè al final el coworking, si li demana informació l'Agència Tributària Andorrana de qui tens aquí instal·lat, ho haurà de dir, que no que tothom tingui empreses als pisos privats,
no,
particulars...
No, i saps què passa? Que hi ha...
I només una cosa, i amb els problemes de que hi ha hagut gent que se n'han anat d'un pis, han deixat l'empresa inscrita allí, ha anat al llogater següent i li han dit no, vostè no, perquè aquí encara hi ha domiciliada una empresa.
Sí, problemes.
Vull dir, i gent que han agafat, han muntat una empresa com abans has dit tu, han fet el seu negoci i tal, han agafat la maleta i han tocat el dos.
Exacte.
I no massa suport.
I aquell pis es queda buit i parat allà. Però és que, a més, jo m'hi he trobat, perquè com que se n'han llogat moltíssims pisos d'aquestos, pisos petits habitualment, a persones per muntar-hi l'empresa només. Clar, són vivendes que treus els que realment, els residents d'aquí que necessiten vivenda.
Un lloc per viure.
Un lloc per viure. O sigui, si tu només vols treballar, doncs pues bueno, escolta, vale, pues, allò que és un coworking i s'ha acabat.
És que hi ha pisos que només... hi ha gent que està pagant pisos només perquè tenen...
Per tenir l'empresa.
No venen a Andorra.
I moltes vegades no hi venen, o venen molt poc.
O venen dos vegades l'any i el pis està buit. Sí, això està passant.
jo podria dir amb noms i cognoms, però vull dir,
sí, sí.
Hi ha moltes coses a solventar abans d'anar a buscar solucions salomòniques com aquesta que ha dit, amb tot el meu carinyo al Gerard, no? Limitar empreses, pots limitar, el que pot ser és més exigent, pots intentar buscar una fórmula perquè les empreses que vinguin no puguin a fer aquest, això que hem dit, de que amb un plegat agafen la maleta i desapareixen i aquí nunca más se supo, que això no pugui passar, amb garanties, etcètera, 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 com es fa amb els fem amb els clar, residents passius,
exacte.
Se'ls hi feia deixar una garantia, i, però limitar això, jo crec que...
No és adient.
No.
Quedant-nos en el món laboral, bé, a primers d'octubre hi haurà aquesta quota de 900 i algú places que de permisos de treball, per dir-ho així, com és adequat. Dius, hi ha hagut un cas que per aquests permisos s'ha atrasat la Lliga Andorrana de Futbol, que dius caram, dius, però a vegades dius, quan repercuteix en un esport, diguem, tan popular com el futbol, dius, la magnitud de la problemàtica es fa de seguida una miqueta més gran encara, no? Però bueno, han dit que les quotes seran les que hi ha, aquestes 900 i alguns, excepte les...
L'únic que les han adelantat aquest nombre, no? Em sembla que 80 o 90, no?
Sí, ho han tret de
però que rebaixaran de la quota general.
Correcte, que la quota general no es tocarà i serà el que serà.
Serà el que serà.
Bueno, serà un hivern que, aviam quin turnover, hi haurà també una rotació de personal en algunes empreses, podrà haver-hi també, perquè això també és un dels mals del país, deies tu, Xavier, que... Bueno...
A mi em perdonaràs, però tot això és una falta de previsió i de clar. Planificació brutal. Ara parlo dels equips de futbol. Hòstia, vull dir, no ho sé, això ho tindrem que tindre parlat amb govern, com ha de funcionar un equip i quanta gent pot... Quan me'n recordo l'època dels tres estrangers, no? Els dos estrangers als anys 70, no? El Barça que tenia el Cruyff i el Sotil, però vull dir, però hòstia, tot això hauria d'estar planificat, organitzat...
Ah, però és que això, no, això el govern cap... va treure aquesta normativa, la va treure de sobte.
Patapim, patapam, i clar, vull dir...
Ells estaven buscant els jugadors encara, perquè
sí,
això va ser
sí.
A l'estiu.
No, jo no dic que la culpa sigui dels clubs, dic que els clubs potser també haurien d'avançar-se una mica.
És que no hi entrava, això passarà, no hi entrava, habitualment no hi entraven.
I el govern, clar, els hi fot la cleca.
I diuen, hòstia, ara què fem?
Bueno, la Lliga comença una miqueta més tard aquest any, però ja ho tenen solventat. Una cosa que han solventat 21 centres educatius amb els seus joves, 1834, ahir hi havia campanya de recollida de residus, diguem, en el medi ambient, és una manera d'implicar doncs, també el jovent en doncs, tenir un respecte per al medi ambient. Bueno, és una iniciativa que és d'agrair perquè a vegades vas a passejar i veus cada cosa que et dius, realment la gent és molt poc respectuosa.
Sí, sí. Sí, sí. Bueno, això eren accions que ja s'havien fet ja fa molts anys, eh? Sí, jo recordo...
Els rius
i a les muntanyes amb espais, inclús de fer replantació d'arbres. Vull dir, això s'havia fet ja fa, vamos, 30 anys. La primera vegada que vaig estar al Comú ja es va fer.
És un tema d'educació.
Sí.
I de valors... Els que anem molt a la muntanya, jo vaig molt en bicicleta a la muntanya, et trobes cada... Jo hi baix, soc dels que he baixat, de vegades hi ha unes a la motxilla, i com es diu, i packs de llet o de no sé què, la gent es foten una cervesa, la xafen i la tiren a sota un pi. Vull sí. dir, és un tema, això és un tema de valors i d'educació, no? I això no ho curarem agafant una brigada que de tant en quant vagi a...
No, això és un acte, diguem-ne, bueno, de reivindicació, més aviat festiu, i que, bueno, per donar
sí.
una miqueta de valor a tot això, no? O sigui, que no... Intentar que des dels nens, des dels joves, pues de que inculquin els pares, perquè això ha d'anar així, de moment... que no embrutin la muntanya, ni el medi ambient, ni el carrer, perquè tothom, al final, és de tots, no?
Sí, bueno, el que dieu és cert, tu, Josep Maria, que a vegades, moltes vegades, són els nens que, doncs, són motors i impulsen, doncs, pares i avis també a canviar una miqueta
sí,
els hàbits sí. i les conductes.
El tema del reciclatge mateix...
Sí, una persona m'ho deia fa pocs dies a la tertúlia i deia: a mi a casa em tenen amargat perquè ara hi han tres cubells i com ho faci malament ja em foten bronca i tal. Bueno, hi ha un temps d'adaptació, però és cert que doncs és l'adient aquesta preocupació doncs, de fer-lo el millor possible a nivell del medi ambient i del reciclatge. Una cosa per acabar, s'han intensificat doncs, patrulles, mesures per acabar amb el contraband al pas de la casa. No serà fàcil i àgil, però bueno, com a mínim s'està posant doncs, més mitjans per intentar doncs, frenar-ho i erradicar-ho. Ja potser és massa autopista, potser.
Sí. Bueno, és el que passa sempre, no? Totes les masses trenquen el cap que diuen i ara això, doncs clar, el contraband d'ara és molt diferent del contraband que es feia abans i això s'ha professionalitzat i sovint doncs són grups que són, vamos, jo diria de criminals, diguem-ne, no? I aleshores això s'ha de tallar perquè si no això qualsevol dia acabarà malament. A part de la imatge negativa que pugui donar, no? Tot aquest desmadre.
Sí, perquè el d'Arulls al Pallars hi ha hagut, també. Ara, per sort, bueno, ve l'hivern, el fred també, doncs, i la neu limita també l'activitat d'anar a caminar per la muntanya amb bosses i paquets de tabac.
Jo també vull tirar una llança a favor de la policia, perquè jo crec que falta gent a la policia. Andorra som un país sí. Que em sembla, no sé si hi ha 250, 260, 300 policies.
Ens falten.
Crec que n'hi hauria el doble. Vull dir, segurament podríem estalviar salaris per un altre costat, perquè segurament a la part de lo que és tot lo que és l'administració i tal, hauríem d'analitzar si realment és necessari tanta gent, però sí que és molt necessari i imprescindible que un país com Andorra, petit i amb un valor de seguretat que tenim, que és una de les nostres principals actius que venem al turisme i tal, tingui més policia.
Sí, perquè per al turisme no és adient el pas a la casa.
Andorra hauria de ser un país on poguessis veure una parella de policies pel carrer cada dia, sovint, passejant amunt i avall, tranquil·lament i d'allò, i sí que alguna vegada ho fan, però clar, em consta que són pocs efectius i clar, s'ha de cobrir tota una quantitat de barris i d'allò, i lo del pas, evidentment, el mateix.
I que treballen moltes hores, perquè clar, hi ha moltes hores extraordinàries, degut a que, clar, els policies han de fer moltes hores per cobrir esdeveniments, protecció de personalitats que cada dia en ven més, també tot això.
No, clar, és complicat. I al pas hi ha hagut vegades que hi havia dos policies. Tu creus que dos policies es poden enfrontar amb 14 persones que porten fardos?
No.
Jo soc policia i els dic, ja us ho fareu.
Sí.
Perquè al final el que poden acabar és prenent mal ells, no?
Sí.
Que...
No, ara hi ha aquest, el grup de manteniment de l'ordre, que jo crec que això s'ha notat molt, a tot arreu,
També.
Sí.
Més recursos. Anem creixent, fa falta més recursos. Xavier Altimir, moltes gràcies per vingut avui.
Un plaer.
Et dic fins la propera.
Fins la propera.
Joan Maria Camp, merci per la teva presència.
Gràcies a vosaltres.
I bueno, també ens tornem a trobar aviat aquí als estudis.
Molt bé.
Nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia. Gràcies.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.